Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené. Clown,
with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Ui, passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música, i això vol dir que comença Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui aquest contingut del programa, avui no hi haurà homilia, no em queixaré de res, sempre em queixo d'algú, però avui no hi ha temps. Per què? Perquè volem dedicar-ho al Primavera Live Sant Cugat, que ha començat amb un concert d'elit al claustre el dissabte 1 de maig, i des d'ahir unes masterclasses de cançó catalana i espanyola a l'Escola Municipal de Música. I la comunicació immediata serà precisament amb els primers convidats, que són els que fan aquestes classes.
Antes tret una fulla tendra i els ceps faran bon raïm quan els uneix i el setembre. Adeu, galant terra, adeu. Els ceps faran bon raïm i llum viva estrelles, vindran les nits de l'estiu, la mar quieta i estesa.
Estem escoltant Cançó de comiat de Eduard Obrà, que està interpretada, està cantada per David Alegret, tenor. I en David Alegret el tenim a l'altra banda del telèfon, suposo que ens escoltes bé, David, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ja t'escoltaves, et senties o no?
Sí, 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 em sentia.
I et senties bé?
Sí, sí, em sentia bé, prou bé.
Molt bé. I també suposo que teníem amb nosaltres amb en Rubén Fernández Aguirre. És així?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Bé, nada, escolteu.
Nosotros hacemos la entrevista en català y yo os contesto en castellano, que soy de Bilbao. O sea, entiendo todo, pero yo tengo que hablar en castellano, si os parece bien.
Tú habla como tú, a ti te parezca. Tú eres de Baracaldo, de todas maneras, ¿no? Eres de Baracaldo.
Sí, de Baracaldo, sí, sí.
Bueno, pues tú habla como tú consideres que necesitas y para expresarte como quieras.
Bueno,
en qualsevol cas, estem parlant amb les dues persones que han interromput les seves classes en aquest moment per poder estar en aquest programa i fer un comentari. I la primera pregunta que us faig als dos, a David i a Rubén, és exactament quin és el contingut, quina és la configuració d'aquestes masterclasses? David?
La idea és profunditzar en la labor que se genera o que se debe generar entre un cantante y un pianista. Digamos que las masterclasses están destinadas a dúos formados por un cantante y por un pianista, no solamente para uno o para el otro, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, siempre arrancando del mundo poético, de la poesía, de donde nacen las canciones, pues hacer ese trabajo tanto con el cantante como con el pianista, ¿no? Digamos que es un poco una masterclass de, lo podemos describir casi como de música de cámara, ¿no? Entre que la poesía nos marca el camino y nosotros pues les decimos a los intérpretes, a los alumnos, pues por donde les damos pistas para poder interpretar esas canciones, ¿no? Para que la gente lo entienda.
Hi ha una selecció que parleu de cançó espanyola i cançó catalana. Vol dir que prèviament els que venen a fer aquestes masterclass porten apresa alguna de les cançons, una determinada, o això es produeix dintre de la pròpia classe?
No, els duos venen ja amb unes cançons que ells han treballat i llavors les treballen amb nosaltres i nosaltres pues, hem fet cançó catalana i cançó espanyola. Llavors ells han treballat, diguem, pel seu compte i nosaltres llavors ho treballem amb ells també, i és molt interessant el fet d'ells, que ells puguin també tenir un cantant i un pianista, com són ells un duo, com fem jo i el Rubén, que som un duo, doncs també treballant en aquest sentit, sobretot la connexió que hi ha d'haver, no?, i la complicitat que hi ha d'haver entre el piano i la veu, que també és la manera de la complicitat que hi ha entre la música, no?, i la lletra, la paraula, una mica, quan tu recites una poesia cantant una cançó.
Perquè en alguns casos hi ha aquesta idea, que una mica estesa, jo ho dic parlant de l'espectador, diguéssim, corrent, de que el piano acompanya, és a dir, que diguéssim el protagonista seria el cantant i que acompanya, però en canvi el que és cert és que un bon pianista, un bon duo que es produeix entre el cantant i un pianista ha de ser una conjunció de les dues formes de treballar.
Claro, siempre es verdad que para el público en general siempre tiene más preponderancia la figura del cantante, ¿no? También porque tiene en la voz cantada está el texto y eso siempre da más protagonismo, pero es verdad, como dice usted, que a veces hay momentos y canciones que la importancia del piano es más evidente y bueno, al final, como dice David, siempre un poco de complicidad, ¿no? Nosotros también hacemos trabajo juntos porque trabajamos mucho juntos y lo que queremos es mostrar pues nuestra manera de trabajar como cantante y pianista, que hacemos muchos conciertos juntos, como el que hicimos hace dos días en el Live Victoria de Los Ángeles en Barcelona, pues bueno, esa manera de trabajar, hacerla palpable y mostrarla a estos dos que están viniendo al curso.
Els alumnes que venen a fer aquestes masterclass són, suposo, de diferents orígens, més o menys com estan repartits?
Bueno, de diferents orígens, però tots tenen, parlen perfectament el castellà, l'espanyol, i el català també l'entenen perfectament. És cert que hem tingut una mica de baixa d'alguns alumnes perquè hi va haver-hi algun cas de, justament a l'època que estem passant de Covid, d'un pianista que era el professor de l'ESMUC, i hi havia alguns grups que havien de venir i no han tingut, però de totes maneres és un curs internacional. No tenim un cantant mexicà, tenim una cantant portuguesa, però que estan molt vinculats a la llengua llatina, inclús a la llengua catalana, i es pot treballar perfectament aquest tipus de cançó.
Bueno, qualsevol cantant, en aquest cas, el teu cas es podria dir així, doncs està cantant òpera a la resta d'Europa i ho ha de fer-ho doncs, en francès, en italià, en alemany si convé, etc. Això és un fet, no?
No, sí, exactament. De fet, també una de les feines del cantant és poder parlar diversos idiomes precisament per la interpretació, i inclús la feina també del pianista per entendre els idiomes i per treballar amb el cantant. D'aquí també aquesta, això que deies abans i que deia el Rubén, que al final no és un pianista acompanyant, és també un pianista acompanyant i un cantant acompanyant, no, els dos protagonistes. Jo sempre he pensat que això és música de càmera i el protagonista aquí és el grup, és el duo, no hi ha un protagonisme individual, diguem, no?
Bueno, vosaltres heu parat ara precisament una de les classes, no? Esteu en el seu moment de descans, que afortunadament ens haureu concedit a nosaltres, cosa que us agraeixo des de Ràdio Sant Cugat, perquè en definitiva ara hauríeu d'estar descansant i no potser enraonant amb nosaltres. En qualsevol cas, el que voldria també preguntar-vos és, aquestes classes tindran continuïtat?
Bueno, desde la Fundación Víctor de los Ángeles ya hubo una vinculación importante con Sant Cugat, y creo que van a recuperar el espíritu de pedagógico de esta también fundación vinculada al conservatorio, al Victor de los Ángeles, para seguir haciendo masterclass y que también este espacio maravilloso que tenéis aquí en San Cugat pues se utilice para este tema de formación. Y lo que decía David, es también ilusionante ver que hay gente, pues eso, mexicanos, portugueses, que tenemos un poco no solamente cantantes catalanes o otros sitios de España. Y yo quiero romper una lanza por la lengua catalana. Yo soy vasco, pero adoro el catalán, y creo que a veces me sorprende los cantantes que haya canciones en catalán que no se hacen porque sean en catalán, mientras los cantantes pueden cantar perfectamente en inglés, en ruso, en checo, en francés, ¿no? Que es lo que decía usted, ¿no? Por ejemplo, yo soy un enamorado perdido de las canciones de Toldrá, y parece que solamente fuera de Cataluña solo se conocen más las que son en castellano, cuando hay otras canciones en catalán que son absolutamente deliciosas y maravillosas, ¿no? O sea, que quiero romper una lanza a favor de la lengua catalana como idioma, que además que por su forma y por sus vocales, creo que es una lengua que funciona muy bien a la hora de cantar canción, y bueno, creo que también es nuestra obligación, no solo la de David como catalán, sí, yo, porque soy de Bilbao y con los de Bilbao cantamos en todas las lenguas que nos apetece, defender también el repertorio catalán para voz y piano, ¿no? O sea, que creo que eso también es obligación nuestra, ¿no? Que es también un poco lo que estamos haciendo David y yo con el proyecto que tenemos en torno a la figura de Josep Carné, ¿no? Del poeta, con distintos compositores musicando las poesías y la poesía maravillosa del príncipe de los poetas, que era Josep Carné.
I a més tenim aquest concert que va fer el dimarts, per exemple, de Josep Carné, però a més amb obres de Ros Marvà, Antoni Pere Alfons, de Francesc Prat, del Guinovart, de García de Mestre, Miguel Ortega, vol dir que hi ha una llista llarguíssima i potent d'autors, de compositors, que han entrat també a donar aquest suport musical.
Sí, una mica va ser el projecte, no? De fet, el projecte es va iniciar ja fa quasi més d'un any amb el Rubén, volíem, diguem, enregistrar música de Carné, i vam fer ell també I jo vam fer una recerca de compositors, diguem, a final del segle XIX, començaments del XX, però després ens vam engrescant el fet de demanar compositors actuals que coneixíem, com poden ser Guinovart, De Mestre, Sant Ros Marvà, L'Ortega, Francesc Prat, Joan Magraner, que a veure si ens volien composar unes cançons amb carnet per poder-les enregistrar i fer una mica una combinació d'això, no? De compositors de catalans vius i compositors diguem, que ja no hi són. I realment es van apuntar de seguida i això realment és un treball, diguem, hem fet molt un treball exhaustiu de tant en quant musical com en quant a la lletra i tot, de totes aquestes composicions, que eren 50 cançons de carnet que abarcaran quasi 120 anys, 120 anys, des del 1901 fins al 2021, pràcticament, eh? Sí, sí.
No, és una molt bona notícia i us agraïm des d'aquí la vostra disponibilitat en poder estar en aquests minuts amb nosaltres. Ojalà les condicions de pandèmia no ens obliguessin a fer aquest tipus de forma d'entrevista, si no ho poguéssim fer personalment. Tu, David, vas estar aquí fa 5 anys.
Sí, me'n recordo, és veritat. Sí, sí.
Vas estar amb l'Helena.
En ocasió del Don Giovanni, crec que vaig fer Sabadell.
Sí, 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 sí. Vas estar aquí personalment i, evidentment, no és exactament igual. Però, en fi,
no,
les coses
no
són com són i hem de simplement... Doncs,
sí, jo tenim la fe i l'esperança que això canviarà d'aquí a poc. Esperem,
bueno,
esperem. S'ha de ser positiu.
I la temporada pròxima al Liceu ja sé que tens dues intervencions.
Gràcies, sí, estic molt content.
Molt bé, doncs, David Alegret, moltes gràcies per la teva col·laboració. Rubén Fernández... Muchas gracias también. Y continuad con el trabajo tal como ahora, tal como hacéis, no, que seguro que tendrá un fruto, sin duda. Muchas gracias.
Bueno, pues seguiremos haciendo. Muchas gracias a todos vosotros.
Adiós.
Adiós.
Escoltant Damunt de tu només les flors, de Montpou, la veu de Victòria de Los Ángeles. És una sensació, és una emoció que, per moltes vegades que ho escoltis, torna a aparèixer altra vegada. És inacabable. I amb nosaltres, afortunadament, per poder parlar-ne una mica més, tenim una persona que té molt a veure, jo diria que té tot a veure, amb el que estàvem parlant fins ara amb en David Alegret i en Rubén Fernández, que és la presidenta de la Fundació Life Victòria, Helena Mora. Molt benvinguda al programa, Helena.
Moltes gràcies, Eduard.
Jo suposo que escoltar aquesta veu sempre a tu et retorna, com és natural, per moltes vegades que sigui, et retorna doncs, a la persona que vas conèixer, i la gran artista que era. Jo la vaig qualificar d'antidiva perquè vaig pensar amb la seva vida, amb la seva forma d'expressar-se, que era una persona que tenia una qualitat que ningú ha pogut discutir mai a la vida, però que tenia una virtut que s'escapava, que superava el fet purament artístic, que era el d'una gran persona.
Sí, i això es transmet amb la seva veu. Per això ens emociona cada vegada que la sentim.
És així. Bé, Helena, jo volia doncs, que parléssim una mica des del punt de vista de la Fundació, doncs, què suposa el fet, diguéssim, entre cometes, d'un retorn una mica a Sant Cugat, que és on va néixer la Fundació, si et sembla, poguéssim parlar-ne. I a la vegada també m'agradaria poder també que participés en aquesta conversa doncs una persona que en aquest moment és el director artístic del dit Festival Victòria de Los Ángeles, que és en Marc Busquets, que espero que ens estigui escoltant. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Molt agraït que estiguis aquí, encara que estiguis a la distància, és com si estiguessis amb nosaltres.
Bueno, a vosaltres.
Bé, Helena, què ens podries dir? O sigui, com s'ha produït aquest diguem, retorn parcialment?
Bueno, nosaltres sempre, des del primer moment, van dir que Sant Cugat, d'alguna manera, havia d'estar vinculat al nom de Victòria. És la ciutat que Victòria va escollir per passar els últims anys de la seva vida. I Victòria va decidir venir a viure aquí a Sant Cugat perquè havia una escola que portava el seu nom, i això va ser un vincle molt important per ella i que va fer que volgués venir i fer una tasca de formació, no? Que per això també és important retomar aquesta relació amb aquest projecte del Primavera Life, que està basat principalment en la formació. I què ens fa això? Ens fa la il·lusió, no?, de continuar d'alguna manera el projecte vital de la Victòria.
D'alguna manera s'ha anunciat, almenys des del punt de vista oficial, que aquestes masterclass i sobretot el concert que es va fer inicial al claustre de l'IT, que estava plantejat dintre d'un programa director, d'un pla director de música clàssica a Sant Cugat, i m'agradaria saber si teniu d'alguna manera la previsió de seguir connectats per poder lligar de forma que això s'integri dins d'aquest projecte.
Això estan treballant des de l'Ajuntament per fer un conveni amb la Fundació Victòria de Los Ángeles, i estem en aquest moment, han de dir-nos alguna cosa de com encaixar tot això. Estem treballant.
Marc,
sí,
en el cas de que com a director artístic, quins diries que podrien ser els elements que per connectar, per poder doncs inserir aquesta feina que esteu fent des de la Fundació a Sant Cugat?
Bé, nosaltres tant a la Fundació Victòria de Los Ángeles com al festival, el Lead Festival Victòria de Los Ángeles, el Live Victòria, donem molta importància a la part formativa, a la part acadèmica, i de fet per això va néixer aquest petit festival de primavera, que és el Primavera Live, per donar rellevància a aquesta part formativa, que estava inclosa en el festival de tardor fins l'any passat, que de moment era el que portàvem a terme el recinte modernista de Sant Pau. Aleshores, la vinculació amb Sant Cugat l'hem articulat a través d'aquesta part pedagògica amb les masterclasses i també amb aquest recital que va tenir lloc al monestir de Sant Cugat, al claustre, l'1 de maig, que posava en diàleg a l'abadia de Royamont de París amb el monestir de Sant Cugat, ja que l'abadia de Royamont té un programa de formació de joves talents en el món de la cançó, en el món del lit, que és punter a nivell internacional. Llavors em semblava una relació molt natural que aquests estudiants, aquests artistes que estan acabant de formar, vinguessin aquí a Sant Cugat d'aquesta abadia que està a fores de París, que és fabulosa, que és amb un gòtic francès fantàstic, també posant un diàleg una mica amb aquesta joia que és el monestir de Sant Cugat, romànica en aquest cas.
Hi ha una característica que la pròpia presentació de la Fundació doncs remarca, que és el fet de dir doncs que en el cas de Victòria de Los Ángeles el que hi ha només no és només una persona que estava interessada per la seva funció musical per la seva carrera, per la seva professió, quasi podríem dir que era, bueno, professió i vocació, podríem dir, sinó també pel tema doncs, de la literatura o també totes les plàstiques, qualsevol element de tipus artístic, qualsevol manifestació artística. Per tant, m'imagino que des de la Fundació, Helena i Marc, això es planteja com un, com un, com un tot, com, globalment.
Sí, 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 sempre. Victòria és un artista i, a més, el món del lit també ha de veure molt amb la poesia, amb la pintura. És un llenguatge que per això estimava tant la Victòria, perquè porta una sensibilitat a sobre molt fort, i per a Victòria era molt important a la seva carrera el lit. De fet, ella quan cantava òpera en algun teatre del món simplement demanava una condició, que era primer fer un concert, un recital de lit, per conèixer el seu públic. I des de la Fundació també fem, intentem fer això de les arts una miqueta més transversal. Fem arquitectura amb música, amb pintura, amb dansa. Sempre hem fet aquestes, aquestes combinacions que penso que són, que tot suma, que es aporta més a la gent que ve a escoltar un concert, simplement.
I, de fet, un dels projectes que hi ha a mig plaç ja, ja no tan a llarg plaç perquè s'està apropant, és el centenari de Victòria Los Angeles, que ella va néixer l'1 de novembre del 1923, i llavors a l'1 de novembre de 2023 començarem el seu centenari, que veritablement està enfocat des d'aquesta transversalitat de les arts i no només aproximant-se des de l'òpera o la cançó, o, diguem, la lírica, sinó que les diferents arts estiguin representades.
Home, aquesta és una gran notícia, una gran notícia que jo personalment, doncs, en fi, penso que us honora com a fundació, perquè a la vegada, des del punt de vista dels possibles espectadors, és genial pensar que pugui haver aquesta conjunció entre un aspecte i l'altre, no? Aquesta, parleu del 2023, a partir del 1 de novembre del 2023
fins al 1 de novembre del 2024.
Molt bé. Bueno, esperem que Helena i esperem Marc, que a Sant Cugat tinguem ocasió de poder també participar
amb
aquesta...
Segur.
Sí, segur que sí.
Perquè hi ha una cosa que, a veure, sempre diuen, de Sant Cugat sempre diuen allò de que té unes qualitats de tipus doncs, estètic, de tipus doncs, els parcs i tal, però hi ha un monument que és el monestir, que això és una cosa realment de les poques que hi ha que es puguin fer comparacions de tota Europa.
No, i a més Victòria va cantar moltes vegades aquí al monestir, i el claustre és perfecte, és una meravella, i acústicament té una acústica molt bona, el claustre,
sí,
de Sant Cugat.
Sí, és veritat, sí. Hi ha hagut durant bastants anys, com tu saps perfectament, doncs, els festivals d'estiu, la música a l'estiu, que doncs, ha intentat cobrir aquest espai i utilitzar-lo. Jo sempre dic que ens falta més, o sigui, que tindria, hi ha un públic propi de la ciutat, però a la vegada de tot l'entorn, i inclús de Barcelona, perquè clar, estem en alguns casos, doncs hi ha persones que segur que estan aquí, i per molta gent doncs, d'Anglaterra o d'Alemanya, o sigui, és com si fos un districte de Barcelona, senzillament. Aquesta capacitat de la Victòria de Los Angeles per immergir-se en tot el fet artístic i introduir-lo, o aquest això que apuntaves tu de prèviament voler fer un concert d'elit, suposo que hi havia un concert de proximitat, o sigui, tenia l'espectador més a prop que no amb una òpera amb un, que és molt diferent, suposo que va marcar tota la seva carrera.
Sí, era una persona amb una gran intuïció, amb una intuïció musical i amb una intuïció molt gran a nivell de personal. Per això ella volia sempre el contacte amb el públic, i en una òpera és diferent, perquè en una òpera tu fas un personatge, vas amb un disfraç i vas, és diferent, i amb un recital és el públic i tu.
I jo penso que el que tant en òpera com en lead com en general, el que la diferencia d'altres artistes, i vull dir, hi ha més artistes que segueixen aquesta línia, però sí que realment és diferent a potser el show-off, el demostrar, és que ella estava molt interessada en aconseguir que les interpretacions fossin una creació. I llavors per això hi ha tantes coses seves que són referencials, doncs per exemple aquest Damunt de tu, no? Pues que estàveu escoltant just quan he entrat, o la Manon, o les interpretacions de Schubert, o tantíssimes coses, o cançons, simplement cançons que es cantaven, cançons populars, i elevar-les a la categoria de lead, que en realitat això és el lead. Llavors penso que això és el que la va diferenciar més a nivell artístic, i que per això se la recorda tant encara ara.
Clar, perquè hi ha una capacitat que jo penso que vosaltres compartireu amb mi, i és aquesta capacitat, tot i canviada de llengua, d'idioma, d'entrar en el fons de les paraules, o sigui, de dir-les, no tant com una traducció perquè ja tenia que aprendre evidentment en alemany o en francès o en italià o el que fos, sinó que realment pel que jo doncs sé, en molts casos els propis de cada país sentien que allò estava dit, diguéssim, des de la gènesi, des del principi, des de la base. O sigui, no hi havia la interpretació d'una persona que ens dona una llengua que acaba d'aprendre, sinó alguna més.
Sí, hi havia un treball molt fort. La Victòria es preocupava molt per la dicció en cada idioma. És una cosa que treballava moltíssim. De fet, a dia d'avui és l'única dona de l'estat que ha cantat a Bayreuth, amb lo exigents que som amb l'idioma alemany. I quan va morir, jo recordo que el ministre de Cultura francès va dir una cosa que em sembla molt molt fort per com som els francesos, no? Que és avui s'ha mort la millor intèrpret de música francesa.
És difícil que pugui dir-ho, eh? No me'n recordo qui era. Això potser Jacques Lang potser era un que podia haver-ho dit, però segons qui...
Ja t'ho diré,
segur que no. Marc, què creus tu?
Bueno, jo penso que i això és una cosa que de vegades pot semblar molt òbvia, però s'oblida que hi havia molta feina, i això és el que també volem transmetre des de la Fundació, doncs a l'hora de fer masterclasses i de fer aquesta performativa, de tot el que no es veu, de tot el que no és només música, és a dir, tot el que hi ha darrere d'una doncs, cançó, d'una òpera, etc. Llavors per això és tan important, i ella ho feia perquè ho veus per la biblioteca que tenia, la discoteca que tenia, doncs de llegir, escoltar, llegir-te la poesia, i com quedar-te immers en aquest món que va més enllà de la música, i que desafortunadament doncs molts cops s'oblida, i aleshores doncs només es cant.
Ara, aquestes paraules que estaves dient m'ha recordat una entrevista de l'any passat amb en Ramon Gené, que va dir, quan va veure, i va dir estudia, o sigui, no només cantis, no només exerceixis la veu, sinó estudia, entra dintre...
És això, exactament.
Dintre de la cultura del que siguis, del que vulguis interpretar, el que sigui. Molt bé, Helena, jo també voldria comentar que en una època la Fundació portava anualment a una persona, i recordo pues, Teresa Berganza, recordo Ainhoa Arteta o Maria Bayo, diferents figures, de forma regular. Hi ha la possibilitat de que hi hagi aquest tipus de tornar amb aquesta col·laboració?
Confiem que sí, això desitgem nosaltres desitgem tornar a fer activitat sovint a Sant Cugat. La nostra intenció és clara, Ara solament es tracta de que ens sentem, treballem i arribem a un acord per tot això.
Molt bé, doncs jo espero que sigui així, perquè realment seria una recuperar una cosa que penso que malauradament es va perdre, perquè, i no sé per què.
Penso que no ho sap ningú.
Això és pitjor encara, no? Això és pitjor. Ai, en fi, aquestes coses passen. Marc, tu què et sembla?
Bé, bueno, nosaltres la línia de portar grans artistes i grans veus, per així dir-ho, que a mi no és una qualificació que m'entusiasmi, perquè al final tots els artistes han de ser tractats amb la mateixa vara de medir, diguem. El que passa és que hi ha artistes al principi de la seva carrera i artistes més consolidats, però la part aquesta de portar, doncs, artistes, diguem, més famosos, la seguim portant a terme. L'únic que ho fem a Barcelona, diguem, ara, però recuperant aquesta col·laboració, doncs, amb Sant Cugat, doncs esperem, doncs, que sí, que es pugui tornar, doncs, a fer coses. Suposo que et referies a l'auditori i bueno, que sobretot de cara al centenari, doncs, ho puguem explorar.
Molt bé, doncs esperem que sigui així, jo ho desitjo de tot cor, perquè em fa l'efecte que és imprescindible, perquè aquest pla director de música clàssica el que demana, com és natural, és que hi hagi, doncs, molts més concerts dels que hi ha en aquest moment, des de música coral, passant, doncs, per l'òpera, passant per Lied, i jo penso que tenim, com apuntàvem abans, una gran quantitat d'autors, de compositors de Lied català que poden funcionar perfectament, i no cal dir, doncs, si afegim això, doncs, les cançons en castellà, que és fenomenal, no? I tenim per autors no ens quedem, i per cantants tampoc ens quedem. El que passa és que a vegades no tenen la possibilitat de poder exercir. En aquest moment, suposo que us ha afectat, evidentment, el tema de la pandèmia, d'aquest, sobretot, últim any.
Sí, però, bueno, no ens podem queixar, perquè no hem parat, la veritat és que no hem parat. Vam parar l'any passat a la primavera, perquè va ser, bueno, perquè estava tothom a casa, però després vam poder fer el festival gairebé sencer. Hem explorat unes noves vies de difusió, com és el streaming i com és concerts amb Televisió Espanyola, i ens han funcionat molt bé. Estem molt contents amb aquesta nova línia de difusió, que penso que ha arribat per quedar-se, i de fet, bueno, sí que t'afecta, perquè n'hi ha una miqueta d'improvisació, perquè per el Covid, pues, no t'arriba algú, o algú està confinat, o algú, i això sí que ens fa ser més ràpids i tenir una cintura més més, bueno, és el que ens toca viure en aquest temps, i no podem fer una altra cosa que adaptar-nos, i bueno.
Suposo que conservareu l'espai de Sant Pau com un lloc preferent.
Sí, Sant Pau és molt especial. Sant Pau és màgic per fer concerts. De veritat que es crea una atmosfera, es crea un ambient, és un lloc ideal. Jo penso que està vist, no?, que el senyor Domènech i Montaner era molt sensible, i això ho va fer per curar ànimes. I la veritat és que la música és medicina per a l'ànima. Penso que és una comunió perfecta, i la veritat és que estem molt, molt contents amb el resultat de tenir la seu del festival a Sant Pau.
I Marc, què en penses?
Doncs de tot el tema de la pandèmia, com deia l'Helena, doncs jo crec que realment en el sector de la música clàssica, o la lírica, òpera, etc., com que ha sigut dels sectors més beligerants a l'hora de reivindicar-se i de permetre que siguin obertes les sales, tothom ha sigut molt curós amb els protocols perquè siguin espais segurs. Aleshores, doncs realment crec que la pandèmia ha sigut una oportunitat de reivindicar aquest paper necessari de la cultura, de lo necessari que és per tots, que potser abans venia una miqueta més garantit i tothom es pensava que estaria per per sempre, i ara ens hem donat compte que si a nivell individual doncs no ens impliquem, pot ser que les coses no siguin eternes, que crec que és el que hem après molt tots en aquest període. I com deia l'Helena, doncs realment no hem parat, només vam parar a l'època del confinament més dur, de la primavera, però el festival de tardor es va poder fer i es va fer doncs amb totes les garanties, i després el de primavera, que aquest any és el primer any que l'hem fet, s'havia de fer per primer cop el 2020, però el vam haver de cancel·lar, el vam presentar, però el vam cancel·lar, doncs realment l'hem pogut fer, i ara hi ha moltes ganes de 2022, a més de tota l'activitat que es porta dia a dia a la Fundació, de concerts, exposicions, edicions de discos, etc. I Sant Pau, doncs, com deia l'Helena, jo crec que el millor que ho pot definir és aquest espai per curar ànimes, i la sala en concret en què ho fem, que és la sala Domènech i Montaner, que és pujant l'escalinata, és com la sala principal, té unes dimensions perfectes perquè són 150 persones, ara en pandèmia 50, i preserva molt bé l'esperit del llit, a més de la bellesa que és aquella sala a nivell arquitectònic, que fa que sigui sempre doncs molt, molt especial.
Molt bé, doncs jo només vull acabar la conversa amb vosaltres doncs recordant que el dissabte, aquest dissabte dia 15, a les 12, a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, jo dic, l'Escola de Victòria dels Àngels, i sempre dic, com ja saps, Selena, Victòria de Los Ángeles, perquè sé que ella...
Al principi es deia Victòria de Los Ángeles.
Sí, sí, per això et dic.
Després ho van canviar.
Bueno, però jo sé que ella volia que digués Victòria dels Àngels, en honor amb el seu oncle, Àngel, que va ser el seu padrí, i per tant, vull dir, però per això, en fi, en qualsevol cas, es farà aquest concert a l'Escola Municipal, que serà recitar al final d'aquestes masterclass, amb els alumnes que hagin participat a les masterclass, i que a més el dissabte 3 de juliol al claustre del monestir a les 9 de la nit del dia 3 de juliol hi haurà un recital de lit a càrrec dels alumnes de màster de lit de l'ESMUC, i que el programa en principi encara està pendent, haurem de veure si les coses funcionen com han de funcionar, esperem que sí, de cara a l'estiu tothom estarà més vacunat i per tant les condicions s'han de suposar que seran molt millors que fins ara.
Segur
que sí.
Esperem que sí.
I aquest dissabte potser n'hi ha alguna sorpresa.
Sí?
Sí.
I doncs?
Bueno, el recital final de les màsters.
Sí, sí, però...
No ho sé.
O sigui, no, un petit spoiler, no?
Així no sé.
Una mica...
No sé. Potser els mestres fan alguna cosa.
Bueno, podem dir doncs, que al recital del dissabte hi haurà una sorpresa, que evidentment, dita d'aquesta manera, vol dir que serà una bona sorpresa.
Exacte.
Home, si no malament, si és mala sorpresa seria per nosaltres.
Ja.
Llavors no haurem compartit aquest plaer amb tots.
Esperem que no. Helena Mora, moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies, Eduard.
Marc Busquets, també molt content de poder parlar amb tu.
Igualment, moltes gràcies.
I esperem que ens veiem més contínuament a aquesta ciutat, que necessita coses com aquesta. Necessita persones com vosaltres. Moltes gràcies i fins a la propera.
Fins aviat.
Gràcies. Fins aviat. Thank you.
Això que estàvem escoltant és la música precisament del que anem a anunciar en aquest moment. I és que avui, a les 19 hores, al Bocamoll de Torreblanca, hi ha el concert de proximitat de cada dijous de Lofoten Cello Duo, en Carles Muñoz i Javar Einstein, violoncel·listes, i això que deia, això que estàvem escoltant, és precisament Kronos Kairo, que és una obra d'aquest parell de violoncel·listes que, a part de fer música clàssica, fan, com veieu, doncs, adaptacions pel seu compte, fan diferents músiques o, senzillament, utilitzen l'instrument d'una manera que realment és suggeridora de moltes coses. Recordeu, de totes maneres, que és un concert gratuït, però també recordeu que la capacitat, és a dir, el nombre de persones està limitada per la pandèmia. Tenim divendres a les 19 al Teatre Auditori que els Amics de l'Òpera de Sabadell, tancant ja la temporada d'òpera d'aquesta temporada, d'aquest any, ens presenten Aida de Giuseppe Verdi amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i un equip fantàstic de cantants dirigits per Daniel Gil de Tejada, amb Maite Oberola com a Aida, Alejandro Roy con Radamés, Laura Vila com a Amneris, Carles Daza com a Monasta, Jeroboam Tejera com Ramfis, Alejandro Baliñas, Ilre i Eugenia Montenegro com sacerdotessa. Com sabeu, Aida potser és una de les òperes més representades en el món, amb una força brutal que jo recomano, com sempre, hi fet. I a les 21:30, dos quarts de 10 del divendres, al Casino de la Floresta, Fragil de Ferran Olovic, dins de la quarta mostra de teatre alternatiu. Recordeu que va estar aquí fa dues setmanes en Carlos Tejedor i el mateix Ferran Olovic van fer una entrevista telefònica que ens explicaven que si no canviava l'horari no podien fer-ho perquè necessitaven que no hi hagués llum de dia. Afortunadament, vol dir que amb el canvi que hi ha hagut, el que estava previst en principi a les 8, que no hagués pogut fer, es farà, com dic, a dos quarts de 10. No? O sigui, hi ha un canvi en l'horari, en aquest cas d'aquesta funció, i també hi ha un canvi d'horari en la propera de la setmana vinent, que també des de les 8 passa també a dos quarts de 10. Ja ho tornaré a dir el dijous vinent. I el dissabte, com dèiem fa un moment, hi haurà aquest concert d'elit amb tots els estudiants, tots els que han fet les masterclass que s'estan fent en aquest moment a l'Escola de Música, i aquesta sorpresa que no sabem què serà, però evidentment segur que serà bona. A les 12, a l'Escola de Música de Sant Cugat, l'Escola o Conservatori. I el diumenge, a les 12 i a les 17, al Teatre Auditori, espectacle familiar de música, humor i energia, Textiendo mi mano, amb Cantajuego. Déu-n'hi-do, molta música i molt interessant. Però tingueu en compte que això ja s'acaba, i ho deixarem amb música. I què posarem? Doncs precisament la marxa triomfal d'Aida, potser un dels fragments més coneguts de l'òpera mundial. I el dijous que ve, si no hi ha novetat, i espero que no, tindrem a una o dues figures del teatre català molt importants. I, a més, Sant Cugatencs. D'adopció, no. Una de naixement. Adeu, fins dijous vinent.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà